Avui oferirem una conversa amb un pintor de fama universal, un pintor sabadellenc, Rafael Duran Camps. El vam anar a visitar a casa seva i aquest és el fruit de l'entrevista. Senyor Duran Camps, vostè recorda quan va començar a tenir l'afició a la pintura?
Sí, perquè una sèrie de coincidències va fer que la meva vida es desenvolupés d'una manera molt rara. Jo vaig estar 10 anys al llit. La primera vegada que vaig trepitjar la Terra, el planeta, tenia 10 anys. Jo no he anat mai a col·legi. Mai. El papà em va posar un preceptor per aprendre les regles bàsiques de sumar, restar, multiplicar i dividir, i quatre coses. Res més, tot el més m'ho he fet, tot jo.
Ah, però vostè és una persona sumament educada.
Extraordinàriament, perquè he llegit moltíssim a la meva vida i, a més, he viscut envoltat d'una família de gent de molta cultura, com els papàs. Jo sóc fill de la casa Hijos de J. Durán de Sabadell, a la Rambla. De casa han sortit les millors fàbriques que hi ha avui a Sabadell, són totes gairebé filles de la casa Durán, de la casa que en deien a Cal Picit.
I per què?
Antigament.
A Cal Picit,
per què? Ah, no ho he sabut mai. Jo a Cal Picit no ho he sabut mai.
Miró, Dalí, Picasso, què li diuen aquests contemporanis seus?
A Miró no en diu res. A Miró és un xicot que jo el conec de París, però el qual he tingut tants pocs tractes com he pogut perquè no compreguem amb la mateixa religió pictòrica.
I els altres dos?
Els altres dos, qui? En Dalí?
Sí.
És com un germà meu, Dalí. Perquè quan jo tenia 19 anys, en tenia 10. I el seu pare em deia contínuament que digués: home, sortiu, pintar junts, home, sortiu. I venia amb mi, pobre xicot, que és molt bon xicot, molt agradable, però una mica curiós, una mica raro, particularment perquè ha dedicat la seva vida, més que pintar bé, l'ha dedicat, ell m'ho diu a mi, això, més que res a la publicitat. I això l'ha fet molt malbé, perquè tenia verdaderes condicions del Dalí.
I Picasso?
El Picasso era un gran amic meu, un íntim amic meu. Jo era molt amic de la seva mare i de la seva germana. És a dir, que com feia algun viatge als 15 anys que vaig estar a París, des de París a Barcelona em donava una maleta carregada de trajes de la seva esposa i amb els trajes d'ella doncs vestia la seva germana, s'ajudaven mutuament, etc. El Picasso feia el que... i estava molt agraït de mi. Tinc una capsa preciosa de Fregonard, plena de bombons, que va regalar la meva esposa per les molèsties que ens dava. A més, em va telefonar 30 vegades, no una, no, érem íntims amics amb el Picasso. Anàvem a prendre el temps moltes tardes junts, i com que la meva filla té l'edat del seu noi, doncs jugaven pobrets tots a 6, 7 anys, 5 anys.
Amb quin idioma conversàveu? Amb el Picasso?
Francès, i jo amb francès i espanyol, des de l'altre, molt... Era un gran espanyol, Mai va deixar de perdre l'espanyol. Ara, baix, l'aspecte polític, estàvem completament dividits. Que era un home completament... no socialista, no. Més allà del socialisme. Ell i tots els que compreguen amb aquesta religió, en podríem dir, una mica girada del realisme.
És cert que vostè mateix es fa les pintures, ara parlem,
sí,
de vostè.
És cert.
No ha comprat mai cap tub de pintura, vostè?
Mai, des que tinc gust de raó, mai. Perquè quan vaig començar, jo a Sabadell vaig tenir com a professor, tampoc es pot dir perquè no em va ensenyar quasi bé de res, però els dos dies que vaig anar als Escolapios des de 10 anys a 12 anys, doncs venia a donar-nos lliçó.
A veure, com sí, que van a col·legi?
No hi vaig anar, a col·legi mai, mai. Només anava a les classes de dibuix perquè el Vilacinca, el pare del Vilarrufat, que era un home que m'estimava moltíssim, igual que el seu fill, i ells van descobrir, ells, amb mi, que tenien una verdadera locura per la pintura. I per acabar-ho de dur, el papà no volia de cap manera que jo fos pintor. Però de cap manera. És a dir, que jo, fins que em vaig casar, i vaig poder tenir un taller de casa meva que ningú ho sabia, en allà, no és veritat, vaig començar a la verdadera meva carrera de pintor, quan jo tenia 20 anys. Però jo, mentrestant, dels 6 o 7 anys des del llit, que només feia que dibuixar i feia aquestes coses, tenia una verdadera locura. A més, també s'ha dit un altre aspecte molt particular. Jo he tingut 7 germans. Dels 7 germans no hi ha ni un que es digui Camps. L'únic que es diu Camps sóc jo. Perquè el papà es va casar 3 vegades. L'una que tenia ell, 20 anys. A 23, i ara viu de primeres núpcies, amb 3 fills. A 26, els avis li van dir: t'has de casar, Enric, això no pot ser tota la vida que pugem amb aquesta canalla. Es va casar amb la meva mare per adobar-ho. I al cap d'un any, com jo tenia 3 mesos, d'un atac al cor, la mamà tenia 25 anys, va quedar morta. És a dir, que llavors va tenir 4 fills i també jo igual, papà. Llavors va haver de tornar a casar. i l'última senyora la va sobreviure.
I vostè ha juntat els dos cognoms i ara...
Jo he juntat el nom de la meva mare i del meu pare, perquè els Camps d'Armengol, que la mamà es deia Teresa Camps d'Armengol, i era de Terrassa, era una família tot al revés dels Duran. Els Duran eren gent realista, gent industrial, gent de cara al client i de cara a la penyeria i de cara als vicis o qualitats de Sabadell. En canvi, la meva mare era una romàntica. La pobra mamà ho sé, per tots els parents, a més, són d'Òries ells, i venim directament de la família d'Òria d'Itàlia, de Gènova. Era una gran família, però hi va haver un moment que els tallaven el cap a tots, que es deien d'Òria, i va dir que va fugir. N'hi va haver un que es va refugiar en el Pirineu Català, i aquest va ser que va arribar a Sabadell, i es deia, la mamà encara es deia d'Òria. De tercer nom de la part dels seus pares, es deien d'Òries tots.
I vostè ha adquirit el romanticisme de la seva mare i la pràctica del seu pare.
Molt, exactament. Clavat! És així mateix, vostè ho ha dit. És a dir, que jo, la meva il·lusió per la pintura ha estat sempre una il·lusió absoluta, perquè els meus tios... Que té tard.
No.
Perquè els meus tios, els meus, com li deia jo, els meus tios de la Parc Camps, el meu cosí germà de la Parc Camps va fundar el Pepito, coses literàries, la Flor Natural, el Francisco Armengol, que era cosí germà meu de la banda de la meva mare, doncs havia guanyat Flors Naturals en poesies. És a dir, tota la part Camps meva som una colla de romàntics, hem sigut sempre. I en canvi els Durans no, han sigut més realistes. Això no vol dir que el temps, que canvia sempre les coses a gust d'ell, ara ha resultat que els verdaderament potenciats en tots sentits hem estat més aviat els Camps, que no pas els Durans.
Però parlem d'això de que vostès fan les pintures. És veritat que no vol dir el mètode a ningú?
No, és que no vulgui dir-ho. És que jo... una vegada, en el Museu del Prado de Madrid, tinc una gran afició a veure els grans mestres de tota la pintura del món, perquè he viatjat molt per Itàlia, per tota Europa, extraordinàriament, ho conec pam a pam, particularment els museus, i quasi a tots hi tinc obres meves, doncs m'intrigava, perquè una vegada volia fer una còpia del retrato del duc d'Osuna que va fer Goya, que hi ha uns nens als peus dels ducs, vestits de verds, una verdadera monada, que és el Museu del Prado de Madrid. Jo vaig dir, vull fer una còpia d'això per endur-m'ho i per veure com pintava Goya. En aquells moments hi havia a Madrid, per casualitat, un pintor alemany que estava pintant tota la sala de Velázquez, perquè a Alemanya hi ha un museu de reproduccions, la sala de Velázquez del Museu del Prado de Madrid, a Berlín, i és idèntic, exacte, saps què trobes a Madrid? Amb tots els quadres, menines, tot, exacte. Se'n diu Museu de Reproduccions. I aquest xicot era un gran pintor, perquè ho feia, ho brodava, però a mi el que em va sorprendre és la tècnica que ell usava. Res de tubos de color, mai. Es portava els colors fets ells, amb uns potets, pintava en calent perquè començava les pintures a la cola i començava fent-ho. Jo em va intrigar de tal manera la manera que pintava, que era un copista, diguem, del Museu del Prado, que vaig fer-hi una amistat. La vaig voler fer i l'esperava a la sortida del museu, com plegava tothom, i prenia una cervesa amb ell, jo llavors estava en el Palace de Madrid, i el feia raonar i vam coincidir completament amb que totes les... És a dir, la decadència de l'art, com va començar l'impressionisme, mort Goya, ve completament d'haver fet la pintura, o sigui, els elements pictòrics d'una manera industrial. Com va néixer el tubo de color, es va morir el classicisme de l'art, la gran pintura. De Rafael, de Leonardo, de Velázquez, de Goya, del Greco, de tots.
I el Duran Camps ho ha anat continuant.
Jo, el voler fer aquesta còpia dels ducs d'Osuna, el anar a posar el color, carai, vaig veure que el to, la matèria, la qualitat, ho vaig acostar amb Goya, vaig dir, això no té res a veure una cosa amb l'altra. Aquesta gent pintava d'una altra manera. Amb ells es queda com un esmalt, com ara em queda a mi, com un verdader esmalt tot, i en canvi amb l'altra pintura no es pot aconseguir això.
I com s'ho fa? Ja, no m'explica els mètodes,
no, però... No, no l'he explicat, molt senzill.
Luquem plea.
Llavors jo, en vista d'això, vaig agafar la mania de dir qui va, a on te va aprendre Leonardo da Vinci la manera de pintar, a on va aprendre Velázquez la manera de pintar. I furgant i treballant moltíssim, vaig veure que Velázquez doncs, tenia un sogre que es deia Pacheco, que havia fet llibres d'art, i esclar, ensenyava a pintar el gendre, i entre el de Pacheco i el Vasari, que és un gran crític italià que parla de la manera que pintaven tots els artistes italians. Entre tots, m'he tret les conseqüències de la manera que aconseguien els colors. Perquè la pintura mare, em podríem dir, va ser el fresc. Aquí va néixer la verdadera pintura de tot el món. Van començar pintant la paret amb frescos, o venien la tela, i per tant, quasi bé pintaven amb aigua el fresc. El fresc es pinta amb aigua, colors i amb aigua. I la paret ja es cuida de ficar-ho dintre i no es pot treure gaire son res, eh? Que es fica 10 centímetres en dintre el blau que posa sobre una paret. Jo he pintat tot un saló que hi caben més de 40 persones dinant còmodament dels meus fills, una finca que tenen preciosa, a vora de Vic. I vaig dir, en motiu d'una prometença, perquè el pobre de la meva esposa es moria, vaig dir, prometo que pintaré tot aquest saló, el fresc, si se salva. Van dir que abans de 2 minuts fora morta. Tres doctors de Vic es va salvar. Davant de la comunió, pobreta, va atendre tot el que s'atén els que creuen en el més enllà, i resulta que es va salvar, salvant-se, jo vaig pintar el fresc d'això. I tot plegat, fa 14, ho entén? Tot plegat, jo em vaig adonar que no anava bé. Pels camins no... Llavors vaig tenir unes conferències amb el director de la Casa Lefranc i de la Casa Rembrandt, me'ls vaig procurar, perquè era un gran client de la Casa Rembrandt a París, i de la Casa Lefranc particularment, i vaig dir, puc tenir unes paraules amb el director? Jo em van dir, home, no faltava més, vostè és un gran client. Va venir el director, em va dir, què li passa? Vaig dir, escolti, com és que amb els seus colors no es pot aconseguir això? Diu, oh, carall, no sap el que ens passa a nosaltres. Mira, nosaltres enviem una caixa de pintures, per exemple, de verd esmeralda al Japó. Al cap de 2 anys ja rebem la caixa de volta amb tots els tubos dintre. En falten 2 o 3. Se'ls ha assecat el cul a dintre del tubo i hem de llançar-ho. Manera que això no passi. Hora de la fàbrica. Més vaselina. Per comptes d'oli, llega oli, que cuentos. Posin vaselina perquè el color no s'assequi. El no assecar-se el color talla les ales del pintor que vol anar de pressa, pintar, treballar, aconseguir fineses, que ara les veus i després no les veus més. És a dir, totes aquestes coses. Llavors, naturalment, jo vaig dir, llavors, digui, com s'ha de fer per pintar? Diu, oh, si els colors els fa vostè, vostè pot fer un retrat amb una hora, eh? Perquè, escolti, veu aquest quadre aquí, miri això, perquè té gràcia. Mira que és un problema, oi?
És molt bonic, molt.
És preciós, no?, aquesta aigua que reflexes. S'ha fet amb una hora.
Caram, amb una hora ha fet vostè...
Amb una hora, eh? I amb els tubs de color, escolti, senyora, en un mes em jugo que no hi ha qui ho faci. Perquè veu que no s'asseca la pintura, eh? Has d'esperar 3 dies, 4 dies per fer els retratos. He sigut amic de tots els retratistes, a més he parlat molt amb en Picasso en particular. I en Picasso només tenia una dèria, jo me n'he pintat amb ell. No busqui res, vine aquí, el taller meu, home, no siguis així, punyeta. Jo mai vull pintar amb ningú. A mi pintar no ho he vist mai, ni la meva filla, ni la meva dona, ni ningú. Jo em tanco el taller amb clau, i prou. Cada un té les seves manies, jo tinc aquesta mania.
Però és veritat que fa servir clares d'ou i altres coses?
No, fa servir molts ingredients. Hi ha una quantitat de sucre, all, hi ha una quantitat de coses que els primitius que enganxen d'una manera tan fantàstica que no té la gent idea.
Quan es posa vostè al taller per anar a pintar és com si anés a cuinar.
Ah, igual, sí, senyora.
Utilitza aquests ingredients.
Ja parlo amb la meva cuinera, com la veig amb la delicadesa, amb què fa uns ronyons, el jerez i cosetes, que n'hi ha una mica massa, que n'hi ha una mica poc. Una mica massa, una mica poc, esguerres una tela o la portes a bon terme. És a dir, que la pràctica meva de 30, 40, 50, 60, 70 anys que pinto, que em fa més de 70, calculi, i 80 també, doncs, esclar, m'ha donat a mi una pràctica fantàstica, verdaderament.
Com ho ha fet vostè per arribar als 86 anys? I...
T'han eixerit?
Sí.
Ah! Cerebrino mandri. No hi arribi, perquè em prec cada dia, fa molts anys, ho entén.
Vostè és un home metòdic, no és bohemi, com molts pintors.
No, gens. No m'agrada la bohèmia. Soc antibohemi. No puc passar una tarda amb 8 o 10 amics i amigues, amb un sofà, mai ho he fet mai, ni sé com se fa, ni m'agrada. No és el meu caràcter.
És un home de costums.
Jo llegeixo molt, jo escric molt, perquè m'agrada molt la poesia. Jo, a més, era molt amic de l'Antonio Machado. Jo a Madrid he dinat amb Antonio Machado poder 30 vegades. Sabia el cafè que anava ell a la plaça Isabel II a Madrid i sempre em tenia allà, que menjava una truita, jo i ell, que anava mal vestit, pobret. El gran talent com a poeta, que era grandiós com a poeta, pel meu gust. L'Antonio Machado, ja li estan fent monuments a tot arreu, ara! Ho entenc què vull dir? I en canvi el pobret havia patit molt. Jo he sentit molt la poesia, l'he sentit al fons de la meva ànima. He fet diversos dedicats a la dona catalana, si vol ne llegiré un.
Sí, esclar.
Per la seva... Perquè sí, vaja, no...
Perquè tots els pintors tenen una altra vocació frustrada. Sí. La seva és la de poeta.
M'agrada molt la poesia, una locura. Miri, jo en el meu taller hi tinc sempre posat això. Un quadre és com un rei. És ell el primer que deu parlar. El que ell diga és l'únic digne en prendre's en consideració. Els restos són divagacions inútils inspirades en teories sovint falses i filosòfiques que res tenen a veure amb les emocions estètiques i plàstiques.
Molt bonic, això.
I ho tornaré a repetir. Val la pena. Un quadre és com un rei. És ell el primer que deu parlar. El que no passa amb els abstractes, això. S'ha de parlar clar perquè és així. El que ell digui és l'únic digne de prendre en consideració. El resto són divagacions inútils inspirades en teories sovint falses i filosòfiques que res tenen a veure amb les emocions estètiques i plàstiques.
O sigui que vostè no combrega gens amb l'art abstracte.
Gens! No. És una equivocació. La gent d'aquí a 80 anys arribaran de nosaltres. Una mica de cristiana, és més clar que l'aigua, això. Diran aquella gent, però com pensaven, devien ser mig així. Atorollats, sap, perquè no. És una equivocació. Però l'equivocació no és dels pintors, que el pintor ha de fer el que li doni la gana. Jo no vaig mai contra els abstractes. Contra la crítica que pondera els abstractes. Aquests sí que no tenen perdó, perquè no hi ha dret de que pensin uns calçotets bruts amb un clau i que diguin, oh, per Déu i pels sants, que no hi ha criteri aquí. Perquè és així, això va d'aquesta mena de manera, això. És una vergonya, o una taca negra de qualsevol manera i dos piquets vermells, què és això? Això no és res. Pensa que m'enredaran a mi, i és de la gent que té criteri. Li aparteixo que estic recollint firmes per fer un miró jo, perquè jo li dec tot el que tinc. I tinc 30 vegades més que tenia el marquès de Comillas. Això no ho hauria de dir perquè va de cara al fisc, que és catastròfic per mi això. Però perquè vegi vostè que jo ho dec tot en els abstractes. Perquè com que la gent no els agrada, no em volen, doncs venen aquí d'un meu, s'embadaleixen mirant la que vostè acaba de veure. Quina impressió li ha fet aquest quadre?
M'ha agradat moltíssim.
Ah, no ho ha de dir això a vostè.
Oh, esclar,
que li ha impressionat de veritat.
És que és veritat que m'ha impressionat la seva pintura. De fet, ja la coneixia, però m'ha agradat molt.
De tota manera. A la dona catalana, li vull llegir una poesia que és bonic, perquè dirigit a la dona catalana fa tan bonic, no és veritat.
Digui, digui.
En tinc més de 500 que ara s'editaran. I les edita l'Estat, eh? Va venir aquí en Guillem Díaz Plaja i em va dir, escolta, això ho ha d'editar l'Estat. Perquè són molt bones, segons en diuen els entesos. Jo crec que no val res tot el que faig. Jo sempre que em compren pintura, penso, en el meu interior, penso, pobra gent, no hi entenen. Que si hi entenguessin, no m'ho comprien.
No m'ho crec que pensi això.
Li juro que ho penso, senyoreta. Ho penso de veritat, de veritat. Ho penso. Perquè tinc més condicions, jo. Jo tinc condicions per fer coses precioses en pintura. I no em surten. La gent diu que sí que em surten, però jo crec que no.
Vostè encara pinta ara.
Jo ho crec. Horrors.
Pinta d'encàrrec
o no? D'encàrrec. No tinc mai res. Em diu, escolta, no em podries fer dos, que ens vindria bé així, que fossin dos temes, això i ja. Una que pega, ai, tant que ens agrada que tu fas. I sempre continuem. Però sempre tinc feina. Després us deixo enraonar molt i faig el que a mi em sembla i em convé. No faig gaire cas dels encàrrecs que em fan. I més, demano a tothom, i ho dic ara en veu alta, i millor que ho sentin tots els que sentin la televisió de Sabadell, que agrairia molt que no vingués ningú, perquè no en tinc de pintura jo per vendre. Facin el favor de prendre nota, que no necessito de compradors, al contrari, em fan nosa a casa meva. És a dir, que et demano de veritat que s'abstinguin de venir-me a comprar, perquè no tinc res.
Aviam aquesta poesia, la dona catalana.
La dona catalana, la gràcia de la dona catalana i els dots que té per governar una llar, l'amor que sent per tota cosa sana amb un humil orgull per estimar, no és fàcil de trobar-la en altres races que tan pures comportin tots els seus. Ell ha heretat dels grecs les pures traces i dels romans l'oblit dels falsos déus. El Mare Nostrum li ha dictat l'estela que l'ha fet bella, irosa i complacent. De tota nostra raça n'és l'estrella i pels demés un exemple vivent. La serenor és la guia del seu viure, la religió de Crist el seu consol. Com més a casa està, se sent més lliure. La incontrolada juerga és el seu dol. Les noies catalanes que comencen a desvetllar cada un els seus instints i es mouen per la moda és que no pensen que ella és criada per més alts destins. Si així ho feu, serà per nostra terra la gran coronació del que es mereix. la Verge esmolarà la seva serra per tallar la mala herba que floreix.
Té molta raó, un dia es plaja de dir que això ho ha d'editar l'Estat, eh?
No, miri, va així, jo. On tinc dates, però no vull fer pesat, perquè vostè...
No, sí, ho fa molt bé. A mi també, és que a més recita bé. És no, poeta, okay, és poeta i rapsoda.
No, no, res.
Tanmateix no ens cansaríem mai de parlar amb en Duran Camps. Hem de dir que la setmana vinent també continuarem oferint-vos aquesta conversa que vam mantenir amb en Duran Camps, ja que va ser més llarga del que heu pogut escoltar avui. Fins la setmana que ve.